Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars algunes de les informacions que ampliament aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu en aquest dimarts, dia 15 de juliol, que obrim parlant que la darrera excavació al Castell Formós de Balaguer revela diferents estances d'ús quotidià del Palau del segle XIV. Una vintena de joves, a partir de 12 anys, han participat durant dues setmanes en una nova edició del taller Cota Zero, que va finalitzar el passat divendres. També a Balaguer destacarem que acaba el primer torn del jove i enceta el segon torn del projecte amb joves de primer i segon d'ESO, que pintaran un mural dissenyat per Jordi Tordera al pati de l'escola Àngel Guimirà. D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Balaguer denuncia i mobilitza a 5 usuaris de patinets elèctrics durant la campanya del Servei Català de Trànsit que es va realitzar la setmana passada. A banda d'aquestes qüestions, també tractarem altres temes que us avancem tot seguit també en forma de titulars. A comarca parlarem que l'Ajuntament de Bellmunt d'Urgell ha donat llum verda al projecte per restaurar l'escala del campanar de l'Església de Sant Josep, amb l'objectiu de convertir el campanar en un mirador de ponent. L'empresa pública, l'Energètica, ha descartat la compra de l'Elèctrica del Montsec, petita distribuïdora elèctrica que opera als municipis d'Àger, Camarasa, Os de Balaguer, Les Avellanes i Santa Linya, i que acumula una llarga llista de sancions per incompliments reiterats de la normativa del sector. En l'àmbit agrari, el govern prepara un paquet d'ajudes per als damnificats per l'incendi de Torrefeta i Florejacs. Els municipis celebren la mesura, però demanen més flexibilitat per als pagesos i una millor coordinació. D'altra banda, la pluja de dissabte s'emporta marges de pedra i inunda camps afectats per l'incendi. Els perits encara han d'avaluar els danys del foc i els productors demanen celeritat per poder refer les construccions. En l'àmbit econòmic, l'IPC repunta dues dècimes al juny a Catalunya i se situa en el 2%. Pel que fa a les comarques de Lleida, l'IPC al juny va ser del 2,1%, una dècima més que al maig. D'altra banda, en un àmbit més cultural, del 15 al 19 de juliol, Os de Balaguer viurà una nova edició de la Festa Jove, organitzada per l'Associació de Joves Sant Pitot, amb un programa variat que combina propostes esportives, familiars i festives pensades per a tots els públics. I continua Balaguer el cicle de concerts, música i tapes. Aquest dimarts, a les 9 de la nit, a la plaça del Mercat Electoral, la cantautora Maria Baró. Pel que fa a l'àmbit esportiu, el Club Patí de Bellcaire s'ha proclamat campió en quedar en primera posició en la nova edició del Criterium de Group Show, que es va celebrar diumenge a Reus, i dos shows del Club Patí de Terrenys a l'Open Star Shows Internacional celebrat el passat cap de setmana. Obrim l'informatiu parlant que finalitza la campanya d'excavacions del taller Cota Zero al Castell Formós amb noves troballes. Durant les darreres dues setmanes, el Castell Formós ha acollit una nova edició d'aquest taller adreçat a joves a partir de 12 anys i organitzat un any més per el Museu de la Noguera. Aquesta activitat consisteix a participar en l'excavació arqueològica a la zona del castell. Eva Solanes, tècnica del Museu de la Noguera, ha explicat que en aquesta edició els treballs s'han centrat a la zona que correspondria al Palau del segle XIV, el qual s'havia anat intervenint durant els darrers anys, però en el que fins ara les tasques s'havien centrat en la retirada de grans nivells d'enderroc, ja que el castell estava totalment enrunat. Els darrers treballs han revelat com haurien sigut aquests espais d'ús quotidià medieval, amb una gran sala que distribuiria les diferents estances i un ampli passadís que donaria al riu. També s'ha pogut constatar que els murs de la façana que donen al riu haurien estat acabats amb un arrebossat fet en guix i sobre el qual hi hauria hagut pintures murals al mescatat del comtat d'Urgell. En aquest sentit, s'ha avisat al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya per assessorar les tècniques sobre com procedir a la retirada del mur.
Bé, el que hem continuat fent aquest any ha sigut intervenir amb les zones del Palau, que ja portàvem intervenint diferents anys, però cada vegada doncs, ens estem atançant més a el que eren els espais que utilitzaven. O sigui, fins ara estàvem traient grans nivells d'enderroc, perquè el castell el trobàvem totalment enrunat, i ara ja se'ns comencen a distribuir les diferents estances del Palau i podem començar a dir coses de com era aquest Palau medieval. Estem encara a nivells de mitjans del segle XIV, però sí, doncs, ja podem apuntar doncs, que hi hauria una gran sala que distribuiria diferents estances, segurament un gran passadís que donaria al riu. Bueno, comencem a poder dir coses ja de com ens sembla que seria aquest palau. Llavors, entre les coses que han pogut documentar aquest any és que la part de la façana que donaria al riu, però que no aniria oberta, sinó que aniria coberta, tindria un gran arrebossat fet amb guix, amb el qual doncs, hi hauria pintures murals on hi hauria representats els escacs del comtat d'Urgell. Això ja sabíem que podia ser, però aquest any hem documentat aquesta caiguda de les parets i ara doncs, ens hem aturat aquí perquè vam contactar amb el Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat perquè ens diguessin doncs, exactament com hauríem de treure aquesta paret caiguda per tal de poder conservar millor les pintures.
També en el marc d'aquesta campanya d'excavació s'ha pogut documentar l'existència d'un gran arc rebaixat caigut, el qual hauria sostingut la coberta de la cambra, i, per tant, es pot confirmar com hauria estat formalment aquest espai.
Això per una banda, i després en una altra de les habitacions han pogut documentar un gran arc que sustentava la volta, que sustentava la coberta de la cambra, que l'hem trobat totalment caigut, i que podem doncs, també ja interpretar que aquest sostre doncs, funcionaria amb un arc rebaixat.
Aquestes tasques s'han dut a terme en el marc del taller Cota Zero, que s'ha fet del 25 de juny a l'11 de juliol i que està adreçat un any més a nois i noies a partir de 12 anys. En total han participat una vintena de joves. Durant el taller, com dèiem, organitzat pel Museu de la Noguera, s'intervé en totes les tasques que es duen a terme en una excavació arqueològica, des del treball de camp fins al rentat i marcatge dels materials. Un any més, les excavacions s'obrien al públic i els participants del taller eren els encarregats d'explicar a la ciutadania que s'apropava al castell les tasques que s'estaven fent. El castell Formós es troba situat al nord de l'actual centre històric de la ciutat de Balaguer i està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. I continua Balaguer perquè parlem tot seguit que acaba el primer torn del jove i enceta el segon torn del projecte amb joves de primer i segon d'ESO, que pintaran un mural dissenyat per Jordi Tordera al pati de l'escola Àngel Guimerà.
Balaguer ha donat inici aquest dilluns al segon torn del projecte Jove, una iniciativa de voluntariat d'estiu adreçada a joves de 12 a 17 anys, que fomenta la participació, la responsabilitat i el compromís amb la comunitat. Després que els joves de tercer i quart d'ESO hagin completat la seva participació durant la primera quinzena de juliol, ara és el torn de primer i segon d'ESO. Recordem que els participants del primer torn han dut a terme tasques de neteja i pintura al pati de l'escola Àngel Guimerà, com ara les línies de les pistes esportives i elements del mobiliari exterior. Segons explica Francesc Altimira, tècnic de joventut de la paeria, aquesta distribució en dos torns ha funcionat molt bé i ha permès adaptar les activitats a cada franja d'edat. Per als més joves, s'ha previst la realització d'un mural dissenyat per l'il·lustrador balaguerí Jordi Tordera.
Han finalitzat aquest primer torn del jove d'aquest estiu a Balaguer. Enguany la novetat era que augmentàvem, no? Fèiem dos torns, un primer torn per nois i noies de tercer i quart d'ESO i un segon torn per nois i noies de primer d'ESO. I bé, ja hem acabat aquest primer torn on el que hem fet ha sigut doncs, sanejar, netejar i pintar el pati tant dels petits com el dels grans de l'escola Àngel Guimerà. I el pròxim torn, que comença dilluns, doncs, amb aquests nois i noies de primer d'ESO i segon d'ESO, el que farem és un mural. Un mural amb l'il·lustrador balaguerí Jordi Tordera, que esperem que agradi molt a tots els alumnes d'aquest centre educatiu.
La proposta de realitzar el mural va sorgir arran de la petició del centre educatiu, que va demanar que s'inclogués un element decoratiu al pati destinat als infants més petits, amb personatges i animals extrets dels contes que es treballen a l'escola. També el mateix centre va exposar altres necessitats de manteniment, que són les que han realitzat el primer grup participant.
Un cop parlem amb l'escola de que enguany podem fer el jove al seu centre, ells ens diuen quines necessitats a nivell de centre tenen perquè els puguem ajudar, com ha sigut, no? Pues hem estat pintant les línies del camp esportiu, hem estat pintant el pati dels petits. També aquí ens comenten l'opció de poder fer un mural, com perquè algun any ho havíem fet en algun altre lloc, i el que fem és parlar amb un dissenyador, un il·lustrador de Balaguer, de tota la confiança, és el Jordi Tordera, i l'escola ens va comunicar la temàtica d'aquest mural, si podia ser una temàtica relacionada amb la natura, amb els animals, i també relacionada amb els contes, els personatges de contes que ells treballen durant l'any a l'escola amb els nens infantils. I així ha estat. Esperem que en unes setmanes puguem tenir aquest mural i que pugui agradar molt amb aquests nens i nenes de l'escola de l'Àngel Guimerà.
Organitzat per l'àrea de joventut de la paeria de Balaguer amb la col·laboració de l'Oficina Jove de la Noguera, el jove combina acció voluntària amb activitats lúdiques, com l'estada diària a les piscines del SECA. A nivell comarcal, el jove també avança amb la participació de 21 municipis i 25 nuclis de la Noguera, igualant el rècord de l'any passat. Coordinat pel Consell Comarcal, el projecte permet que els joves dediquin almenys 30 hores a accions comunitàries, com la neteja d'espais públics, la pintura de mobiliari urbà o el suport a activitats locals. Entre les novetats d'enguany destaquen dues dormides de convivència i la tradicional cloenda, que tindrà lloc el 27 d'agost en una sortida col·lectiva a Port Aventura.
I no deixem Balaguer per parlar tot seguit dins de l'àmbit de successos que la policia local de Balaguer ha participat activament en la campanya preventiva impulsada pel Servei Català de Trànsit que es va dur a terme del 7 al 14 de juliol centrada en la detecció de conductes de risc per part de ciclistes, usuaris de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. Dels 7 dies que ha durat la campanya, els agents locals han interposat 5 denúncies a conductors de patinets elèctrics per diversos incompliments de la normativa de circulació. A més, 3 d'aquests vehicles han estat immobilitzats principalment per ser conduïts per menors de 16 anys, per no portar elements de seguretat o per circular per voreres o en sentit contrari. La Guàrdia Urbana també ha detectat nombroses conductes incíviques al passeig de l'estació, al carrer Mollerussa i altres punts cèntrics de la ciutat, les quals també han estat denunciades. Entre aquestes conductes s'inclouen la destrossa de mobiliari urbà, incivisme a la via pública o molèsties al veïnat. Des del cos policial recorda que els patinets elèctrics són vehicles i, per tant, estan subjectes a les normes de circulació. No poden circular per les voreres, cal respectar els semàfors i els senyals de trànsit i és obligatori fer servir elements reflectants i llums en horari nocturn. La Guàrdia Urbana fa una crida a la responsabilitat individual per garantir una convivència segura a l'espai públic i informa que continuarà vigilant el compliment de la normativa més enllà del període de la campanya. Així mateix, en el context de la campanya i coincidint amb la festivitat de la Transsegre, s'han denunciat 5 infraccions per molèsties ocasionades per música i botellots en diferents punts de la ciutat. També s'han intervingut i denunciat a 12 persones per portar armes blanques, entre les quals 2 armes prohibides i diferents tipus de substàncies estupefaents. A més, s'ha denunciat 2 conductors penalment per conduir sota la influència de l'alcohol i les drogues. L'Ajuntament de Bellmunt d'Urgell ha donat llum verda al projecte per restaurar l'escala del campanar de l'Església de Sant Josep amb l'objectiu de convertir el campanar en un mirador de ponent. El projecte compta amb una subvenció de 120.000 euros del Departament de Cultura.
L'Ajuntament de Bellmunt d'Urgell ha donat llum verda a la restauració de l'escalinata de l'Església Parroquial de Sant Josep, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional des del 2021. L'objectiu del projecte és millorar la seguretat de l'accés al campanar, que es troba en mal estat, i convertir-lo en un mirador públic que permetrà gaudir de vistes espectaculars de la plana de l'Urgell. Segons va explicar a Ràdio Balaguer l'alcaldessa de Bellmunt, Cristina Teixidor, la subvenció de 120.000 euros per dur a terme les obres va ser concedida pel Departament de Cultura a finals de l'any passat. El campanar és un dels principals miradors de la zona, però actualment està tancat pel risc que suposa el seu estat de conservació. Amb aquesta actuació es vol posar en valor el temple i oferir als visitants i veïns un accés segur al campanar, segons va explicar Teixidor. El projecte també busca incloure el campanar dins del programa Fars de Ponent, una iniciativa que promou espais elevats emblemàtics de la zona per a usos turístics i culturals. Fins ara, Bellmunt no havia pogut participar-hi perquè era imprescindible garantir l'accés al campanar.
Crec que un dels projectes que també són bastant ambiciosos i que ens agradaria incorporar-nos és en el Fars de Ponent, que al seu dia em consta que hi havia l'opció d'entrar-hi, però degut a que teníem tancat l'accés al campanar, doncs no ens hi vam poder incloure. I ara doncs, treballem cap aquí per incloure'ns dins dels Fars de Ponent.
L'Ajuntament va fer actuacions anteriors a l'Església, com la restauració de l'absis i la reparació de la coberta i l'estructura del campanar, i es preveu que aquest nou projecte estigui finalitzat a finals de l'any 2026. L'església de Sant Josep, construïda al segle XVII i situada al punt més alt del carrer Major de Bellmunt d'Urgell, destaca pel seu valor històric, arquitectònic i cultural, que va motivar la seva declaració com a monument històric.
I encara comarca parlem que l'empresa pública L'Energètica ha descartat la compra d'elèctrica del Montsec, petita distribuïdora elèctrica que opera als municipis d'Age, Camarasa, Os de Balaguer, Les Avellanes i Santa Linya, i que acumula una llarga llista de sancions per incompliments reiterats a la normativa del sector. Segons recull el diari Segre, fons del govern van confirmar que s'ha descartat que L'Energètica es faci amb la companyia, tot i que sí que ha arribat a estudiar la viabilitat de la compra i la gestió de la xarxa elèctrica que actualment serveix a uns 1.200 abonats. Entre els escenaris possibles per resoldre la situació es troba l'entrada d'una empresa privada, possiblement estrangera, que adquireixi l'elèctrica del Montsec, la sanegi econòmicament i actualitzi les infraestructures i els procediments. L'empresa ha estat sancionada per infraccions com exercir simultàniament la comercialització i la distribució d'energia, activitat prohibida per llei, no haver substituït els computadors obligatoris i no emetre factures durant llargs períodes, deixant els usuaris penjats. També ha girat erròniament factures per milers d'euros. L'alcaldessa d'Age, Mireia Burgués, va apuntar que el govern està treballant en mesures per acabar amb aquesta situació que ofega els usuaris i garantir el subministrament i la seguretat dels abonats. La Direcció General d'Energia de la Generalitat ja va sol·licitar sol·licitar en diverses ocasions des del començament d'any al Ministeri per a la Transició Ecològica una valoració sobre la viabilitat d'intervenir directament la distribuïdora. Les peticions es basen en actes d'inspecció amb defectes greus que no s'han corregit i en la persistent falta d'inversió a la xarxa, la qual cosa suposa un risc per als usuaris. Així mateix, el síndic de Greuges, Esther Jiménez, també va recopilar queixes de particulars per a gestió d'una xarxa desatesa. La Generalitat ha demanat al govern que valori la intervenció de l'empresa i aquest ja ha imposat la màxima sanció administrativa possible a la distribuïdora, la qual cosa ha obert la porta a una possible inhabilitació. Els afectats confien que la solució arribi aviat i faran una reclamació col·lectiva. I en l'àmbit agrari destaquem tot seguit que el govern prepara un paquet d'ajudes pels damnificats per l'incendi de Torrefeta i Florejats, que van cremar més de 5.000 hectàrees i van provocar la mort de dues persones. Ho han explicat els alcaldes dels municipis afectats després de la reunió que han mantingut aquest dilluns amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i ho han confirmat fons de l'executiu a l'Agència Catalana de Notícies. Els batlles han aplaudit la mesura i han celebrat que Illa hagi coincidit amb ells en que cal un canvi de mentalitat per estendre el model de mosaic agroforestal arreu del territori. També han aprofitat per demanar que es relaxin algunes de les restriccions actuals que tenen els pagesos i per reclamar major coordinació entre els diferents agents que intervenen quan hi ha un incendi.
Els alcaldes de la Segarra, Noguera i l'Urgell, acompanyats pels presidents dels tres consells comarcals i el de la Diputació de Lleida, han celebrat la imminent aprovació del primer paquet d'ajudes. El president del Consell Comarcal de la Segarra, Ramon Auger, ha explicat que confien que una petita part pugui tirar endavant en el Consell Executiu de dimarts, tot i que han admès que les que corresponen al Departament d'Agricultura estan encara en procés d'elaboració. La trobada d'aquest dilluns ha servit perquè els batlles traslladin als responsables de l'executiu català algunes de les propostes de millora que han elaborat durant les darreres dues setmanes. Auger ha destacat que el president Illa ha coincidit amb ells en la necessitat d'impulsar un canvi de mentalitat en la gestió del territori, tot recuperant el model del mosaic agroforestal. Aquest model, segons Auger, comporta canviar la gestió forestal i agrícola. Ha defensat relaxar algunes de les restriccions que tenen els pagesos, com ara recuperar antics camps de cultiu o obrir camins, perquè hi puguin passar la nova maquinària agrícola.
És com el president Illa ens ha dit, un canvi de mentalitat. És important un canvi de mentalitat. Hem de recuperar el mosaic agroforestal, això vol dir canviar la gestió forestal, canviar la gestió agrícola. Quan des del territori volem fer una petita rompuda per recuperar una antiga vinya que en aquests moments, abans els nostres avis treballaven amb les mules i ara ho han d'adaptar a poder treballar amb els tractors, ens ho han de poder deixar fer. Quan volem arreglar un camí perquè no s'hi passi amb la maquinària actual, ens ho han de poder deixar de fer. Perquè, a més, si passem amb la maquinària actual, els nostres tractors i cosechadors, també s'hi passa el dia que hi ha una emergència, amb un vehicle d'emergència, amb una cuva dels bombers o amb un vehicle dels Mossos d'Esquadra. I això és el principal. Per tant, és recuperar el que els nostres avis feien, però utilitzant les tècniques actuals i utilitzant la tecnologia actual.
Una altra de les peticions que s'ha posat sobre la taula ha estat la de cartografiar tot el territori, de manera que tots els recursos apareguin sobre un mapa. Per la seva banda, l'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernández, ha explicat que la recepció de les propostes ha estat molt bona i ha dit que els batlles s'han sentit escoltats des del primer moment. Fernández també ha assenyalat que un altre punt important que s'ha tractat en la reunió ha estat la necessitat de millorar la coordinació entre els diferents cossos d'emergències i els agents locals, així com les persones del territori.
Nosaltres, com hem explicat, hem de millorar la coordinació entre els diferents cossos o agents que tenen l'emergència des d'un primer moment. S'ha de tenir en compte la gent del territori. La gent del territori, quan dic això, vull dir els alcaldes, alcaldesses, els alcaldes i alcaldesses pedanis del territori i també els agents i pagesos que treballen i treballen amb la gestió del territori i també la gestió que es fa agroforestal del territori.
A la reunió també hi han participat la consellera d'Interior, Núria Parlon, el Consell d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, i el secretari de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor.
I encara continuem parlant d'aquesta zona afectada pels incendis de Torrefeta i Florejacs que va afectar les comarques del Segarra, la Noguera i l'Urgell. Les flames, que fa dues setmanes van arrasar a prop de 6.000 hectàrees, la majoria camps de conreu, contrasten amb la pluja caiguda dissabte que ha inundat camps i fet malbé nombrosos marges de pedra seca que separen les finques. Agricultors de la zona asseguren que l'aigua ha agreujat els efectes del foc i demanen celeritat a l'administració i reduir la burocràcia per poder refer aquestes construccions. A més, aquests nous danys arriben abans que els perits encarregats d'avaluar els efectes de l'incendi hagin passat per les finques. L'aigua, però, s'ha endut les espigues que quedaven sobre el terreny. Al nucli de Vilamajor hi van caure en poca estona uns 30 litres d'aigua per metre quadrat. Són dades aproximades, ja que els pluviòmetres es van cremar en l'incendi i encara no s'han substituït. És una quantitat d'aigua que en altres ocasions no han causat cap problema, a diferència de les greus afectacions d'aquest dissabte. L'agricultora i ramadera Neus Mangues remarca que si el terreny no s'hagués calcinat, l'aigua no hauria fet tan mal, ja que la força de les arrels dels cereals, dels camps i dels arbres haurien evitat que la terra cedís.
El dissabte ens va ploure, ens va fer un xàfec d'uns 30 litres i què va passar? Que al no haver-hi vegetació, tota l'aigua va arrossegar la terra, marges, pedres, tot. Vull dir, això eren uns rius que van inundar la zona i fent molts desperfectes. Aquesta afectació no hagués sigut tan gran si no hi hagués hagut les conseqüències de l'incendi. O sigui, hi ha hagut d'altres vegades que ha plogut aquesta pluviometria i no ha passat res al territori, doncs perquè tenim el que és el rostoll del sembrat, els arbres estan vius, però ara està tot mort, no hi queda res aquí. És terra verge.
L'afectació principal de l'aigua es veu a les diferents parets de pedra seca que separen les finques, on nombroses han cedit a la finca de sota on tenen esvorancs. També caldrà arreglar els camins i treure la grava que l'aigua ha arrossegat als camps de conreu. Davant d'això, Mangues demana celeritat a l'administració i que quedin exempts de la burocràcia per poder començar a reconstruir els marges tan aviat com sigui possible.
Necessitem reconstruir-ho sense permís, perquè d'aquí un mes nosaltres tenim els nostres fems que s'han d'abonar les terres perquè nosaltres hem de continuar la nostra vida. I hem de continuar i passar pàgina d'aquest malson que hem viscut amb més o menys uns 15 dies que hem viscut dos desastres naturals. Hem de continuar endavant. Per tant, jo demano a l'administració que les persones que ens hem vist afectades pel foc i a més per la pluja, que ens deixin actuar sense cap tipus de permís, perquè és una vergonya que tu demanis una rompuda i que estiguin més de 3 anys a respondre't. Això hi ha companys que els hi està passant. I això és molt car perquè és una paret de pedra, és una paret de pedra seca, vull dir, clar, qui assumeix això? Després de les pèrdues que hem tingut, perquè aquest any era un any molt bo i que era de rècord, vull dir, qui assumeix ara això? Jo, si jo ja he perdut, perquè jo del que havia de recollir de gra, jo ja no ho he pogut recollir, perquè a mi del que jo tenia assegurat el que realment eren uns 1.500, tirant pel cap baix, quilos de més. Ah, jo ja he perdut prou aquest any.
La pluja ha arribat a més quan els perits de l'assegurança agrària encara han de passar per la zona a avaluar els danys del foc. Per fer aquestes valoracions, els tècnics busquen espigues que hagin quedat. L'aigua, però, les ha arrossegat pels camps, de manera que han aparegut espigues cremades d'ordi en camps de blat i viceversa.
Però el problema són els desperfectes dels marges. El problema és, per exemple, el tros de baix que hi han anat a parar totes les pedres, has de plegar totes les pedres. També hi ha camps que han quedat coberts de la grava dels camins, els camins han quedat destrossats. El problema és que vols intentar buscar una espiga o un gra de blat, en el nostre cas, i no el trobes perquè l'ha arrasat l'aigua, l'ha portat al camp del veí o l'ha portat al mig del camí. Vull dir, això és... Els pèrits no sé jo quina serà la seva funció. Vull dir, no la tinc clara. Els pèrits agafen i tenen un quadrat que el tiren a terra i compten les espigues, compten els grans i més o menys fan el càlcul per saber doncs, el que tenies tu per hectàrea. Però aquí és que no ha quedat res.
I encara amb aquest bloc, Unió de Pagesos avisa que algunes vinyes han patit pèrdues de fins al 80% de la collita després del pas de la Dana de dissabte. En un comunicat, el sindicat relata danys de diversa gravetat a la Terra Alta, l'Alt Penedès, al Pla d'Urgell i l'Urgell. Al voltant de Vilafranca es calculen pèrdues del 30%. A banda de la vinya, Unió de Pagesos també avisa que hi ha pèrdues en la producció de fruita dolça a diversos punts de Lleida. Unió de Pagesos demana al Departament d'Agricultura que faci una valoració ràpida i acurada dels danys ocasionats per la tempesta per indemnitzar de manera justa la pagesia afectada, així com per poder aplicar les mesures fiscals oportunes. En l'àmbit econòmic parlem que la variació anual de l'IPC ha pujat una dècima fins al 2,1% al juny a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Al conjunt de Catalunya, la variació ha trencat la tendència de 3 mesos a la baixa i ha repuntat dues dècimes fins al 2%. Segons l'INE, els grups que han influït més en la pujada a la demarcació de Lleida han estat el de les begudes alcohòliques i tabac, que puja un 4,1%, i el de l'habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, que pugen un 4,3%. També puja la sanitat fins al 1,3%, mentre que altres productes com els aliments i les begudes no alcohòliques baixen al 2,4% i la roba i el calçat també reculen al 3,4%. El canvi de tendència a Catalunya s'ha percebut en un increment a totes les demarcacions d'entre una i tres dècimes. En el cas de Barcelona, l'IPC al juny es va situar en el 2%, dues dècimes més, mentre que a les comarques de Girona també es va enfilar dues dècimes, en aquest cas fins al 2,2%. A Tarragona l'augment va ser de tres dècimes, fins al 2,1. Pel que fa al conjunt de l'Estat, la inflació es va situar en el 2,3, és a dir, una dècima més que l'estimació de finals de mes passat i tres dècimes més per sobre del registrat al maig. Encetem el bloc més cultural de l'informatiu, fent parlant que continua a Balaguer el cicle de concerts de música i tapes. Aquest dimarts, a les 9 de la nit, a la plaça del Mercadal, actuarà la cantautora Maria Baró.
Els dimarts de juliol i agost se celebra el cicle de concerts música i tapes, una proposta d'estiu organitzada per la Paeria de Balaguer, que té lloc cada dimarts al vespre a la plaça del Mercadal. L'objectiu és oferir un espai per degustar tapes i gaudir de la música en directe amb artistes de proximitat. El proper concert estarà protagonitzat per la cantautora Maria Baró, nascuda artesa de Segre, que presentarà un repertori de pop i indie pop. A més de compondre i interpretar les seves pròpies cançons, la Maria també versiona temes en directe en diversos idiomes, aportant frescor i versatilitat al seu directe. Amb només 20 anys, Baró combina els estudis musicals del taller de músics amb el grau d'enginyeria biomèdica a la Universitat de Barcelona. El públic la recordarà per la seva participació a la Voz Kids l'any 2021, un primer gran aparador del seu talent vocal. El concert tindrà lloc a les 9 del vespre a la plaça del Mercadal i, com en cada jornada del cicle, es podran degustar tapes i prendre un refrigeri. La novetat d'aquesta edició és la beguda especial tipus còctel, creada per a l'ocasió, disponible amb o sense alcohol, així com una tapa exclusiva del Música i Tapes.
I en aquest bloc cultural de comarca us destaquem que Os de Balaguer celebra la seva Festa Jove. Del 15 al 19 de juliol viurà una nova edició d'aquesta festa organitzada per l'Associació de Joves Sant Pitot, amb un programa variat que combina propostes esportives, familiars i festives pensades per a tots els públics. La celebració s'estrena aquest dimarts amb una classe oberta de ioga a càrrec de Mariona Ver, que es farà a 8:45 a les piscines del municipi. Les activitats continuaran el dijous a la mateixa hora i espai, on es podrà participar en una sessió d'entrenament funcional, una activitat que combina força i resistència amb places limitades. Ja el divendres arribarà un dels plats forts de la programació amb el sopar popular i una sessió de bingo a partir de 9:45. A la mitjanit la festa continuarà amb les actuacions de DJ Werner i el DJ Nas. Dissabte la jornada començarà a les 11 del matí amb una sessió d'aquagym organitzada per l'Associació de Dones. A la tarda, a partir de les 6, hi haurà una gincana familiar oberta de tothom. La festa culminarà a la mitjanit amb una gran nit de música a càrrec dels grups Mitjanit i els DJs Jordi Laro i DJ Flasser.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
En el bloc esportiu parlem primer que el Club Pati Bellcaire s'ha proclamat campió en quedar en primera posició en la nova edició del Criterium de Grup Show que es va celebrar diumenge a Reus. Una gran final de temporada per l'equip del Grup Shows d'iniciació nivell 1, dels 11 grups participants al campionat, i sent el seu segon any en competicions havent aconseguit aquest èxit. D'altra banda, el que passat cap de setmana, concretament els dies 11, 12 i 13 de juliol, es va celebrar al pavelló de l'Anella Olímpica de Tarragona l'Open Internacional Star Shows de Patinatge Artístic sobre Rodes, organitzat per la Federació Catalana de Patinatge. Una competició de grup shows de patinatge artístic on hi participaven grups dels quatre nivells federats amb les diferents categories que són quarters cadets, júnior i sènior i shows petits, júniors i grans. En aquesta competició, el Club Pati de Térmens hi va participar en dos quartets júnior, concretament el quartet Bloom en la categoria júnior nivell 2 i el quartet Elàstics en la categoria júnior nivell 4. I arribem pràcticament al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que destaca com a gran titular investigat per presumpte assetjament laboral al cap de la policia local de Fraga. També parla que Endesa reactiva l'ampliació de la central de Moralets i passa de 200 a 600 megawatts, que nou despreniment en un dels arcs d'accés afecta a la Seu Vella de Lleida, i també dedica fotografia de portada a la cimera d'alcaldes a Milla pels incendis. Demanen que es relaxin restriccions actuals que afecten els agricultors i més coordinació alhora que aplaudeixen els ajuts anunciats per a la Segarra, l'Urgell i la Noguera. La Mañana, per la seva banda, dedica titular de portada a que un bloc de l'Eix amb 26 pisos no té llum des de la matinada de dissabte. També es fa ressò del pacte perquè Catalunya recapti tots els impostos i que denuncien les deixalles i la brutícia a la Seu Vella de Lleida. Finalment, pel que fa al Punt Avui, destaca com a gran titular que Ucraïna i Polònia la difícil reconciliació. Kiev i Varsovia avancen timidament cap a la superació de greuges i traumes històrics a l'ombra del conflicte amb la Rússia de Putin. També parla del finançament poc singular i sense xifres. Diu el diari Acord a Igualit i amb poques concrecions de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per al finançament de Catalunya. I en l'àmbit esportiu destaca que Shen Yanshen ven l'Espanyol a un grup inversor. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dimarts.